Arauto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Piscinas Interlagos, Pizzería Luchiola, Real Export, Serigrafías Libra, Sisenred, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tot Descans y Vedat Castellón. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol.
El rival tremola, la pilota roda.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Molt bon dia. Salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada per tal de fer-los companyia, com sempre, fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem en primer lloc. Núria Goterris, molt bon dia.
Sheila, bon dia. Sí, bon dia a tots els oients.
Sí, això s'obriga.
Doncs molt bon dia. Estem a 11 d'abril, dijous 11 d'abril, una jornada en la que, entre altres coses, hem de dir que tenim aquestes bones temperatures ja inundant la ciutat. Bones temperatures, 20 graus de màximes, 10 graus de mínimes i cels assolellats que pareix ser que es mantindran durant el cap de setmana. Sí. No, bo, això pareix.
Sí, bé, està, que si una s'ha d'anar de boda, almenys que, que no ploga, no? Doncs, o sigui, aquesta és la, la...
Sí que és cert que a mi m'apareix el dimarts que ve aigua, eh?
Bueno, però el dimarts que ve no passa res. Encara falta, a més, és això, no? Volem també què passa en la Setmana Santa, en tots aquests dies. Però, com dèiem, avui s'esperen inclús fins a 21 de màxima, 12 de mínima, un 30%, encara n'hi ha probabilitat de pluja. La meitat del dia cels que poden tindre algun núvol, però poca cosa destacada. Ja demà i dissabte, doncs sí que és cert que ja no donem opció de pluja.
Recta final de setmana, també vísperes, queda ben poquet. Vísperes no, queda ben poquet per a que arribi la Setmana Santa i també a la localitat de Villarreal. Demà parlarem sobre ella una altra vegada. Però avui anem a tractar altres temes que són actualitat, com per exemple la ciència.
Així és, una setmana més obrim així a la 92.2 els micros a la ciència en l'espai Radio Ciència. Avui ens visitaran de Fundació Flors i algú dirà, però si no van estar la setmana passada. Cert, la setmana passada van estar alumnes. Avui rebrem algun professor també a la regidora de Noves Tecnologies, a Mònica Manyàs, per a que ens parlen de VilaBot, aquest projecte que versa en la robòtica. El dia de 7, diguem, ja és la jornada per a que es mostren els treballs, així que
això ja està ahí.
Sí, sí, falten només uns dies, així que estarem amb ells per a que ens ho conten.
Doncs estaran amb nosaltres dintre d'uns minutets, acompanyant-nos per a parlar-nos del present i el futur, la robòtica. Cada vegada més centres educatius la incorporen, és fonamental, perquè ja sabem que la tecnologia i els avanços i les últimes tendències són imprescindibles. I cada vegada jo crec que els robots s'utilitzen més, no?
Doncs sí, i és present, però sobretot és futur, i per això és important que els més joves, doncs, ja estiguin adreçats i haver-se a treballar amb ells.
Haurem d'aprendre robòtica tu i jo també, no, que ens estem quedant enrere.
Sí, home, la veritat és que sí que podríem fer alguna cosa, però no sé jo ja si estem... Jo crec que la meva ment per a programar no està.
Sí, aquí. Dona, sempre n'hi ha temps per a tot.
Si no pagués algú que us sàpia fer, ja està.
També, també.
I també a veure si fem una pinzelladeta, perquè en la Jaume I, també relacionada en la Càtedra d'Innovació Ceràmica, estan duent a terme Firugiciència 2019, la cinquena edició amb 500 talleristes i 4.000 visitants previstos, així que igual fem també una escapadeta i contactem en directe amb algun integrant d'aquesta fira.
Bé, i avui és un dia important per a la política. Avui comença la campanya electoral a les 12 de la nit, campanya electoral a nivell nacional, que evidentment portarà a que avui siguin molts els polítics que se tiren al carrer a penjar totes aquestes banderoles, a fer política, no?, al cap i a la fi. Una campanya electoral que té molt bona pinta per als que ens agrada la política, perquè té pinta d'estar renyida, té pinta de debatre's molt, de parlar-se de moltes propostes, sobretot, i el més important és presentar idees, propostes, i fer-les després...
Reals,
clar, no deixar-les en fum. Però bé, lo important és això, comença avui la campanya electoral, ho dic perquè qualsevol persona que isca del futbol avui i se trobe que ja comença a haver propaganda, no?, electoralista, doncs que sàpiga que sí, que ja comença la campanya electoral. Uh-huh. I nosaltres fa temps que estem entrevistant i parlant sobre diferents propostes, no en tant en quant les eleccions nacionals, sinó més bé les eleccions municipals, encara que també toquem les autonòmiques, evidentment. Uh-huh. Però anem a parlar en clau municipal. Ho fem amb el portaveu de Ciutadans, amb Domingo Vicent, que torna a presentar-se com a candidat a l'alcaldia per part d'aquest partit, un partit que en aquests moments diguem que està a la palestra per polèmiques, per pactes i per ser dels que se mulla poc. Parlarem amb ell sobre molts temes.
Doncs amb ell estarem a partir de la 1:15 aproximadament, però avui també està prevista aquesta vesprada una nova sessió de conferències blanques. El ponent, un professional en el seu àmbit, també és molt mediàtic, el magistrat i portaveu territorial de Jutges per la Democràcia, Joaquim Bosch, que hem tingut l'ocasió de parlar amb ell. Ja sabem que no és talla, que parla obertament de diferents assumptes, i farem un xicot de repàs perquè la proposta d'aquesta vesprada és saber o debatre respecte si la justícia està segrestada, també agafant del títol d'un llibre que va publicar junt a Ignacio Escolar de eldiario.es, així que...
No tindrà desperdici, aquesta entrevista.
No, ja va estar, a més, també el jutge fa uns mesos amb la gent de Socarrats, avui torna, en aquest cas, també parlant del llibre, així que la gent que quedarà satisfeta, no?, que li agrada escoltar aquest magistrat, doncs podrà fer-ho avui també, a partir de les 7 a la 1:00.
Doncs bé, tindrem aquest previ, aquestes pinzellades amb l'entrevista de Joaquim Bosch. Uh-huh. I tancarem avui parlant sobre el mercat central i sobre diferents activitats que s'organitzen durant diverses setmanes així a la localitat de Vila-real.
Uh-huh. Així és, ja vam parlar amb el regidor d'Economia, que també és l'encarregada de mercats, amb Xavier Ochando, vam parlar amb la nutricionista Seila Llop, perquè ella és també l'encarregada o coordinadora de les activitats, i avui la tornem a tindre, perquè estem en un nou mes, un mes en el que els xiquets tindran vacances de Pasqua, i justament una d'aquestes propostes de programació és aquesta escoleta de Pasqua amb tallers relacionats en la cuina, però també altres tipus d'activitats, així que ella ens ho contarà, ens parlarà una miqueta dels productes de temporada, així que també tindrem una estoneta de mercat avui amb Seila Llop.
Bueno, el mercat central, importantíssim en totes les ciutats, en tots els pobles, amb aquests productes de qualitat que no han de faltar mai i que hem de tindre en compte. Doncs aquests són els protagonistes que ens acompanyaran avui dijous, així com també farem un repàs de l'actualitat política provincial i local a la 1:00 PM. Nosaltres, de seguida, ens anem a contar-te quins són els assumptes tendència a xarxes socials.
És tendència a Twitter?
Doncs es parla d'un nom propi que ha saltat fa pocs minuts, menys d'una hora, Julian Assange, detès a Londres. Sembla que Ecuador ha retirat l'asil polític a Julian Assange. Mm-hmm. Aleshores ha pogut ser detès per la policia britànica, doncs això, després de que se li retirara aquest asil diplomàtic en l'ambaixada.
Doncs també s'està parlant d'un dia mundial, del Dia Mundial del Parkinson, i sabies que el Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu que afecta el sistema nerviós de manera crònica i progressiva? A més, l'edat és un clar factor de risc, sent l'edat mitjana d'inici entre els 55 i els 60 anys. El 90% dels casos de Parkinson no es deuen a una alteració genètica concreta i, per últim, s'estima que entre el 15 i el 25% de les persones compten amb algun parent que l'ha desenvolupada. Aleshores, n'hi ha que ser previngut, n'hi ha que mirar seu i sobretot això, estar en mans d'especialistes en cas de que algú se detecte que podria patir Parkinson.
Doncs avui es parla d'això i també es parla de A3 Media. Perquè Pedro Sánchez ha acceptat acudir al debat amb PP, Ciudadanos, Unidos Podemos i Vox.
Menys mal que estava declinant moltes entrevistes.
Gent deia que o critica les xarxes socials que accepte la proposta d'un mitjà o un...
Privat
i no així la proposta sembla del mitjà públic, de la televisió espanyola. Així que sembla, serà un debat a 3 el dia 23 d'abril, 5 dies abans de les eleccions, i també a modo de pincellada curiosa, no? Diu una, estamos a un amarillo de tener la bandera gay, perquè està el roig, el taronja, el verd, el blau, el morat i falta el groguet, així que el partit que és la següent ha de portar el color groc per així anar a tindre aquesta bandera.
Que graciosos són, eh? N'hi ha gent que li trau punta a tot. Que és molt graciós, sí, sí. Però bé, anem amb altres temes, perquè pareix ser que s'ha vetat la Caperucita Roja, vos sona, no?, a que es compte, per ser sexista. En alguns llocs s'ha vetat. Després d'analitzar els llibres destinats a xiquets de fins a 6 anys, un col·legi barcelonès ha decidit retirar 200 títols que considera tòxics per reproduir patrons sexistes. La Bella Durmiente o la Caperucita són alguns d'aquests contes. A veure, sí que és cert que la Caperucita té, a banda de sexista, certs punts que quan se menja el lobo a l'abuelita i coses així, que no li trobes el sentit, no? S'han d'adaptar una miqueta als temps. Però bueno, tot això, no? S'han d'adaptar.
Sí.
No passa res per adaptar-se.
Però bé, per ara hi està, no? I gent que critica aquesta decisió, que ho aplaudís, com sempre. I anem a parlar de ciència. Mira, avui que tenim aquest espai també es parla, en aquest cas, de Katie Bowman. Ella és la enginyera que ha estat encarregada de crear un algoritme per a generar la històrica imatge que està donant la volta al món, l'agujero negro, no?, que diguem ha sigut captat. Doncs ella ha estat l'encarregada de fer possible que es puga veure. Diu, si és un agujero negro, com se ve? Doncs bé, a l'espai n'hi ha una sèrie, no?, de reaccions, i això és el que ha permès o ha aconseguit captar. Ho va explicar en una conferència, i sí que també avui, sempre que reivindica la dona en la ciència, doncs ella, no?, també serveix d'exemple per a les generacions que venen darrere.
Doncs se parla de ciència també, a xarxes socials i de la campanya electoral, com jo dia, Seila, en aquest arranque de la campanya electoral, i la veritat és que fan un símil en l'estrena de l'octava temporada de Juego de Tronos.
Sí, algú busca el trono, bueno, sí, el trono no perquè ja el té el rei, no?, però el trono polític el busca algú.
Però bé, això és el que s'està parlant, i evidentment a partir d'aquesta vesprada nit es parlarà molt més amb el hashtag campanya electoral.
I mira, parlem també d'Església, en aquest cas de declaracions de Benet XVI, que atribueix els casos de pederàstia al col·lapse moral i l'absència de Déu a la societat. Home, doncs jo què sé. Se referirà als casos que afecten a l'Església, perquè si n'hi ha ausència de Déu en l'Església, me diràs on ha d'estar, si no està
en la societat, m'imagino, no?
Però bueno, no ho sé.
Doncs una última hora en ABC, dimitís Omar al-Bashir, president de Sudan, després de 30 anys en el poder. Què passarà a partir d'ara? No ho sabem, eh?
Ja veurem
com se reacciona. Si espera bé, si espera mal. Diu que va arribar al poder fa 30 anys amb un cop d'estat i s'enfronta a un poble mobilitzat en la seva contra. Doncs el dictador pareix ser que després de sentir-se acorralat ha decidit dimitir.
I també, mira, una d'aquestes que podria ser curiositat, però també està relacionat amb política i són tontades, però que ocupen una miqueta de temps, és que la façana de l'edifici de la seu del Partit Popular a Madrid ha patit un despreniment en la part superior quan els operaris estaven penjant el cartell electoral amb la imatge de Casado i el lema Valor Seguro. Així que ja el cachondeo i les xarxes socials és important.
Bé, tanquem en l'últim apunt, en aquesta ocasió parlant de Concha Velasco, que se li otorga el Premi Max d'Honor 2019.
Doncs bé.
Aleshores, s'entregarà el 20 de maig, en el Teatre Calderón.
Doncs ara, des d'ací també, felicitacions, segur que li arriben, les felicitacions.
Segur, segur.
D'ací mitja hora tenim un WhatsApp.
De Concha Velasco.
Segur.
Però bé. Doncs bé, una pausa, de seguida ens anem a contar-te coses curioses.
Acte central de compromís a Castelló. Dilluns 15 d'abril a les 19 hores, vine i acompanya'ns al Teatre Principal amb les intervencions de Vicent Marsà, Marta Sorlí, Joan Baldoví i la candidata de compromís a la presidència de la Generalitat, Mònica Oltra. Amb tu som imparables. T'esperem.
El dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada, jornada de portes obertes al Col·legi Bisbe Pont. Coneix les nostres instal·lacions i metodologies. L'estimulació primerenca infantil i l'educació emocional són una part fonamental del nostre projecte educatiu. Vine el dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada. Entra a les nostres aules i descobreix una altra forma d'aprendre.
Arriba la Pasqua i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou trobaràs la llonganissa de Pasqua i tot tipus de carn per a que puguis fer les torraes i paelles amb els productes de la millor qualitat i preu. Fes els teus encàrrecs en Carnisseria Juan Bou, carrer Pietat 52 de Vila-real o al 964-520271. I si vols, t'ho porten a casa.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal. Desde la carnicería El Conchel te invitamos a celebrar nuestro primer aniversario con nosotros. Queremos premiar tu fidelidad y por eso sorteamos entre nuestros clientes un jamón y 10 lotes de productos con denominación de origen. Cada sábado sortearemos 3 lotes. Ven a la carnicería El Conchel, calle Ermita 44 de Villarreal y celebra con nosotros nuestro primer aniversario.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió.
12:22, moment de començar el repàs per a aquestes notícies curioses i anem a parlar d'una. Home, que és una miqueta radical, eh?
És molt radical, la veritat és que sí. Les autoritats tailandeses podrien aprovar una llei mitjançant la qual es condemnaria a mort a tots aquells turistes que es fotografien en la platja Phuket, famosa per la seva proximitat a l'aeroport internacional de la mateixa ciutat. Degut a que els flashos de les càmeres i l'ajetreo en la platja distrauen els pilots i podrien provocar una tragèdia. És un poc bèstia, no?
Sí, però bueno.
I és que segons informen, masses de gent es desplacen fins al lloc per a, durant el despegue i l'aterratge dels avions i en previsió d'una possible tragèdia, les autoritats pretenen que la polèmica llei isca endavant de forma preventiva. Home, pues que paguen una multa.
Però condemna
mort. Diu, volem que el turisme i l'aviació puguen coexistir. Anem a crear una zona segura que estarà catalogada com zona estrictament prohibida i que no permetrà el pas als turistes. Usar drons i apuntar els pilots amb làser, òbviament, també té les mateixes penes. La llei contempla càstigs menys severs que inclouen una multa de fins a més o menys $1,250 o una sentència de presó de fins a 20 anys. Són uns exagerats.
Home, això, pues, bueno, pues ho pagues i ja està, o bueno, 20 anys també igual més accessible, no? Home, si causes un accident d'avió, home, la pena ha de ser gran, no?
Està clar, però tant, sí,
però la pena de
en un flash pots causar un accident d'avió.
Jo què sé, no ho sé.
No ho sé.
Bueno, ells ho sabran, no? Mm-hmm. I anem a parlar una d'aquestes que trenquen el cor, no?, i et mouen per dins. Ella Lennon és una xiqueta de 4 anys que ha escrit una carta a sa mare que va faltar el darrer mes de desembre i, per a sorpresa de tots, ha rebut una resposta molt dolça que l'ha omplit de felicitat. La història, com no podia ser d'altra forma, s'ha fet viral i emocionar a tot el món que la coneix. Coincidint amb el Dia de la Mare a Escòcia, la xiqueta no va dubtar en escriure en direcció al cel i enviar alguns dibuixos, el primer d'ells en el mateix sobre, en el que va dibuixar a tota la família i el nom del cantó. Dins dibuixa un minion junt al que va escriure: eres una entre un minion mamà. Aquesta preciosa carta va rebre una resposta per a immensa alegria de la xiqueta, com no podia ser d'altra forma. En aquesta es podria llegir: mami, puerta del ángel 1, en les nubes, el cielo. En el text explica a ella que està creixent per a ser una xiqueta molt intel·ligent i especial i que te observo cada dia.
Lo mal és, a veure, el gest és bonic,
però les espera, no?
Però la il·lusió, la esperança que li crees, no sé, bueno, una cosa és que ja no torni a escriure i l'altra és que ara se li ocorrisca escriure més vegades.
A veure, és com
tot. I estàs creant l'esperança d'algo que no està.
Però també se li crea als xiquets esperances d'altres coses que no existissin i quan se fan majors ho assumissin mitjanament bé, no anem a dir què,
bé,
no?
Bé, està clar, està clar.
No anem a dir què, però bueno,
no sé,
ja veurem com ho porta, no? Quan
ho
siga
entenc,
gran.
Entenc que sí, s'hagi fet això. Uh-huh. Anem amb una altra curiositat. Uns pares del municipi madrileny de Parla que s'han vist obligats a denunciar el seu propi fill per ser un ocupa en la vivenda familiar i pareix ser que l'han desnonat, l'han desahuciat. La justícia els dona la raó perquè ells són els propietaris de l'immoble. Quan els pares se'n van anar de vacacions, acorden demanar verbalment un alquiler al fill de 200 euros. No obstant, quan tornen es troben amb el pany. I que el jove ha tingut que passar la nit en el seu cotxe junt a la seva parella i els seus dos fills.
M'he dit, aixina sembla una miqueta cruel, no? Dir, escolta, més en fills, si ten, clar, el fill i els nets.
Clar.
Però clar, no sabem el drama que
n'hi ha. No sabem què n'hi ha darrere, però...
Claro, però si dit aixina és una miqueta fotut.
I damunt canvia el pany i deixa els pares al carrer.
Al carrer. No molt sé, raro tot, molt raro. I anem a una d'aquestes que dius l'abús de les tecnologies, no?, i la dependència i el drama per a aquesta xica, una influencer, Jessie Tyler, no sé qui és perquè a mi les influencers, mira, és que no m'influïs cap. Està passant per un dels moments més durs de la seva vida després de que la xarxa social Instagram cancel·larà el seu compte amb uns 113.000 seguidors.
Ai, què ha passat, pobra?
Doncs diuen que aquesta usuària, Jessie Tyler, va ser vetada en aquesta xarxa quan la companyia va rebre algunes denúncies d'altres usuaris en relació als continguts que publicava. En un vídeo que va fer la influencer en YouTube, la jove estava plorant de forma desconsolada explicant les raons de la baixa de la xarxa social. Diu la ex-instagramer, és que a més en la notícia fica ex-instagramer,
per a ficar el dit a la llaga.
He trabajado tan duro para llegar a donde estoy que me lo arrebaten todo, es el peor sentimiento del mundo.
Però i què faria la youtuber?
Pues no
a què se dedicaria?
Mirarem a veure, per curiositat, a veure què és el que considerava Instagram
tan
que no
dur,
es podia fer.
No? Treballar tan dur, m'agradaria saber feia, quins no? vídeos pujava.
I diu que literalmente apesta que la gente quiera ir tras de ti sin ninguna razón. Això
un complot. Li han fet un complot a la pobra ex-instagramer.
Sí, ja té menys influència, però bé.
Doncs bé, ens anem ara a contar-te que una veïna de la localitat de Cubelles, de Barcelona, ha sigut denunciada i haurà de pagar una multa de 300 euros per tenir una cabra com a mascota en l'interior del seu propi pis. Van ser diversos veïns de l'immoble els que pareix ser que se van queixar de la mala olor que provocava l'animal.
És que si vas a la muntanya i ja te queixes de les cagarais de cabra que n'hi ha les boletes...
Se veu que el balcó feia molta olor a pis... Els sorolls que generava la cabra eren molt intensos i a hores intempestives.
Pobre animal.
Diversos agents van comprovar com la cabra estava caminant per la cornisa i clar, això és un perill, imagineu-vos. La dona ha sigut sancionada per tenir una cabra en les instal·lacions, inadequades, des del punt de vista de seguretat o higiènic-sanitari. I per molèsties greus, també.
Home, també perquè la cabra, pobra,
més, en un pis... estava per la cornisa, vull dir, és
que... podia caure, però pobre animal. Ai. I mira, anem amb una última d'aquestes que dius que són coses que no esperes, no? Quan vas amb els teus fills a una activitat infantil. Ningú ho podria imaginar, el que passaria quan s'apagaren els llums. Xiquets, pares i mares assistien a la projecció de Peppa Pig Festival of Fun en un ambient relaxat, quan de sobte es van veure sorpresos per dos tràilers de pel·lícules de terror. És que...
Quina errada més gran, eh?
Això, gordo, eh? Segons The Guardian, les dues terrorífiques projeccions van desatar els plors i crits, com no podia ser d'altra forma,
home,
entre els xiquets que estaven seguts a la sala de cinema a una localitat d'Anglaterra. Al veure el que passava, els treballadors van detenir la projecció i la emissió d'anuncis al temps que es van disculpar i van dir que investigarien què havia passat per a entendre com havia pogut...
doncs aquests trailers anirien a una altra pel·lícula, no?
Segur. Diuen que les pel·lícules que erròniament es promocionaven eren El hijo i El sótano de mà. Aleshores, pues mira, se coneix que serien de terror i les van colar. Però dius, El hijo, pues El hijo...
És que els xiquets ja no tindrien ganes ni de veure la pel·lícula en si.
És que, pues encara que no era Peppa Pig en versió terrorífica, que haguera sigut pitjor.
Doncs bé, 12:31 minuts. Ens anem a parlar de ciència després d'uns xicotets consells publicitaris.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Formes part d'una entitat social i tens un projecte que voldries potenciar? Desenvolupes algun projecte relacionat amb la inclusió? Informa't de les ajudes que atorga Fundació Caixa Rural Vila-real fins el 18 d'abril. Fes la sol·licitud al web www.fundaciocaixarural.org.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música. El próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, déjate sorprender por la música indie funk camaleónica del sombrero de color. Taberna Los Galgos, una cocina abierta todo el día para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Y recuerda, el próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, el sombrero de color en Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Vila-real.
Les Alqueries es converteix en el poble de les tapes. Fins el 14 d'abril pots provar les 18 creacions dels restauradors i convertir-te en un crític gastronòmic per només 3 euros amb beguda inclosa. Podràs guanyar en un sorteig dues estances per Europa, a més d'un sopar valorat en 50 euros. Més informació al Facebook i web de l'Ajuntament de les Alqueries. L'Ajuntament de les Alqueries amb la ruta de la tapa.
La Pelu, salón de peluquería y estética. Recogidos para novias, recogidos para mamás de comunión, niñas de comunión. En La Pelu, de la mano de Azucena Molada, avalada por una amplia trayectoria, estudiamos tus rasgos y elegimos el mejor estilo para resaltar tu belleza. Crear es una habilidad con sello de identidad. La Pelu, salón de peluquería y estética, calle Colón 10, Vila-real, 964-520472.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Vila-real, frente a Inmobiliaria Meseguer. ¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Vila-real, junto a estación.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. Piscinasinterlagos.com.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y Avenida Pío 1244 y en Castellón, calle Morería número 1.
Acte central de compromís a Castelló. Dilluns 15 d'abril, a les 19 hores, vine i acompanya'ns al Teatre Principal amb les intervencions de Vicent Marsà, Marta Sorlí, Joan Baldoví i la candidata de compromís a la presidència de la Generalitat, Mònica Oltra. Amb tu som imparables. T'esperem.
No hay alegría mayor que ver a ser a su sitio la primera.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal, comulgando con el deporte.
Doce 38, obrim una, dijous més, una setmana més, aquest espai a la ciència, i en aquest cas, abans de parlar amb els convidats que tenim a l'estudi, que ens parlaran d'una proposta, així a la localitat tenim a l'altra banda del fil telefònic a un investigador, a la Jaume I, doctorat en ciències, materials fotovoltaics i inorgànica, Ivan Calvet. Ivan, molt bon dia.
Bon dia.
I tenim avui, estàs a Firutxiciència 2019, una cinquena edició d'aquesta trobada, que sembla s'ha desbordat i n'hi ha una gran afluència tant de visitants com de talleristes.
Sí, bon dia, mira, sí, és la primera edició en la, bueno, la primera edició en la que participe. La veritat que m'ha sorprès moltíssim, no esperava encontrar el que he vist. Són uns 50 talleristes. I el més impressionant de tot és que no tots els talleristes són científics o investigadors, com és el meu cas, sinó que hi ha gent de secundària, d'instituts, que venen a donar classes als seus, a propis gent de la seva mateixa edat, o inclús xiquets de més d'uns 10 o 11 anys que també estan fent el mateix. I bueno, la fira consisteix en una sèrie de tallers disposats on la gent, sobretot gent de secundària i de primària, pues van venint i els anem mostrant un poquet diferents experiments. Uh-huh. Experiments que solen ser molt atractius de cara als alumnes, uh-huh. que es poden motivar per al futur, diguem, per a encaminar-se cap a la ciència.
Uh-huh. En el teu cas, o en el cas de l'estand en el que estàs participant, quines són les propostes que esteu oferint als visitants?
Sí, el nostre stand és sobre energies renovables. Uh-huh. Estem parlant de cotxes del futur, és a dir, cotxes que funcionen en hidrogen, ja no estan funcionant en gasolina ni en bateries com els cotxes elèctrics, estan funcionant directament en hidrogen, que és una tecnologia que s'està desenvolupant i que avui dia ja hi ha cotxes comercials, però que falta un poquet de força perquè es pugui portar avant. I també estem parlant de cases intel·ligents o cases domòtiques, en les quals tenen uns sensors que poden detectar, per exemple, al donar palmades, s'encén la llum o s'apaga. O, per exemple, sensors de moviment que detecten la nostra presència i poden fer que s'encenguin les llums en un moment determinat, etc. I tenen, sobretot, pues, plaques solars fotovoltaiques en el sostre, que, pues, evidentment, el que fan és aconseguir una casa de zero emissió, és a dir, una casa que no contamina.
I tot això que és una ciència-ficció que fa anys es veia a les pel·lícules o sèries, no? Los Simpson també, perquè Los Simpson sempre van avançat en tots. Quan podria ser realitat, Ivan? No sabem tant del cotxe en hidrogen, tot i que has dit que ja n'hi ha alguns prototips com el cas d'aquestes vivendes o habitatges domòtics.
Sí, no, evidentment el futur és ja. O sea, aquestes coses ja existeixen. El que hi ha que fer és per part del govern és incentivar més el canvi dels cotxes en gasolina i diésel a aquest tipus de vehicles. Simplement una qüestió política en aquest cas, perquè els científics hem fet el nostre treball en aquest camp.
Uh-huh. Així que és important, no? I per ara satisfeix amb la resposta de la gent, no? en tota aquesta tasca que els esteu mostrant?
Sí, la veritat que la gent li agrada molt tot això, els xiquets es nota que hi sent molt emocionats, que volen ser científics, és una cosa que és molt important per la ciència, que està en un moment delicat en el qual en els instituts s'està notant un percentatge molt alt de gent que se'n va a lletres i un percentatge molt menut que se'n va a ciències. I això per a un país és perillós perquè els científics al final és que es mereixen al final un poc l'economia. Llavors és important treballar en que els joves se sentin atrets per la ciència.
Sí que és important. I mira, Ivan, com hem parlat amb tu, gràcies també a la gent de la Catedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, tenim així a Toni Castelló, que igual et pot comentar alguna coseta. Toni, tens el micro obert.
Molt bé, moltes gràcies. Què tal, Ivan?
Ai, doncs molt bé, assistent, a la fira, donant-lo tot.
Quanta gent aproximadament calcules que esteu ahí, en quants tallers n'hi haurà?
Pues no puc saber, però en qüestió d'un parell d'hores, 1.000-2.000 persones han tingut que entrar segur, perquè hi ha un flux constant de gent.
Carai.
I s'han mesclat gent de totes les edats, m'han dit. N'hi haven inclús tallers que eren de gent molt menuda. És possible que foren d'infantil?
Com? Perdona, pots repetir, que no t'escolta molt bé.
O sigui, és possible que hi haguera també alumnes, estudiants d'infantil, donant d'ells mateixos tallers de ciència?
Sí, sí, sí. La veritat que d'alumnes que ja de moltes edats, inclús lo que no sé si has comentat això, és que no t'hi acaba de sentir molt bé, però hi ha alumnes d'infantil que estan donant classe a alumnes d'infantil o alumnes de primària que també estan donant tallers. És impressionant, la veritat que involucrar-los a aquests nivells és fantàstic.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Ivan.
Uh-huh. Doncs crec que acomiadarem a Ivan perquè s'escolta un soroll important darrere.
No? Sí, sí.
Ivan, i suposem que tindràs molta feina i sí que agrair-te que ens hagis atès dins d'aquesta fira de Firoxiciència i que assoliu el repte que teniu, no? Que la ciència arribi als més venuts i que doncs, també tinguin aquesta vessant científica. Moltes gràcies, Ivan.
A tu, vale, moltes gràcies, adéu.
Doncs bé, important aquesta fira, però també a la localitat tenim projectes que lluiten per difondre la ciència, en aquest cas també la robòtica, i per això avui, Toni, ells són protagonistes.
Sí.
Qui has vingut avui acompanyat?
Avui tenim el plaer de rebre a Mònica Mañas, regidora d'Innovació, i també ha sigut regidora d'Educació anteriorment i d'Universitats i Noves Tecnologies. I tenim també a Toni García, que és professor de Tecnologia, si no m'equivoque, de Fundació Flors. i a més més coses que suposo que és el que vens a contar-nos avui, que sigui, Toni.
Bueno, a part de classe de tecnologia, també doy classe de matemàtiques, però bueno, sobretot de tecnologia.
Bueno, jo de tecnologia, quan anava a l'institut, ja a l'institut, que ens feien fer canutillos per fer grues.
Bueno, ara tot això ha canviat bastant.
Ara se fan robots, ara se fan robots. Perquè esteu així, tant la regidora com el professor, per a parlar de Vilabot, ja ho hem comentat en alguna ocasió, a més ja diguem que arriba a la cloenda, no? Que ja...
Sí, ya lo tenemos ahí.
El 10, ¿no? El
17. Sí, ya lo tenemos ahí, el próximo miércoles es el concurso. Y bueno, al final se han inscrito 27 equipos, pues que a razón de dos o tres chavales por cada equipo, pues hacen pues casi 100 alumnos, estarán por ahí ese día participando en las pruebas que se plantearon hace unos meses. Y bueno, esperamos pasar un día divertido y emocionante, porque un concurso pues tiene de todo, ¿vale? Tiene alegrías, tiene cabreos. Cuando el concurso no hace lo que tú quieres que haga, pues alguno se cabrea, alguno se lleva una alegría y bueno, es bastante divertido y bueno, los chavales le ponen bastante pasión, así que esperamos pasar un día divertido.
¿Qué tipo de pruebas tenéis?
Vale, pues tenemos, bueno, las pruebas que se plantearon están inspiradas en la ciudad de Villarreal. Pues una transcurre en un campo de naranjos y la otra en un campo de fútbol. Uh-huh. Y bueno, también hemos separado por edades y hay dos categorías, ¿vale? De hasta 11 años y a partir de 12 años tenemos la categoría de primaria y luego la categoría de secundaria. Y bueno, las pruebas de secundaria son un poquito más difíciles en complejidad, pero bueno, ahí tenemos a los chavales ahí trabajando. Y bueno, yo tengo relación con los profesores que están preparando las pruebas y bueno, pues me plantean dudas y tal, y me consta que hay varios profesores ahí preparando y entrenando uh-huh. con los chavales, y bueno, esperamos que ese día pues haya competencia.
Pero tenemos robots intentando esquivar naranjos o recogiendo naranja.
Bueno, la prueba dice pues que habla de un nieto que quiere ayudar a su abuelo a recoger la cosecha, y entonces los trabajadores se supone que tenían que echar las naranjas a unas cajas, y entonces el robot pasaría por ellas y las llevaría a un camión. Entonces, bueno, las cajas están representadas por unas piezas que son de distintos colores, y entonces en función del color pues tienen que arrastrarlas a un camión o a otro. Y bueno, pues el reto consiste en que el robot coja las cajas como quiera y las traslade al sitio que está indicado. Y bueno, al final,
¿y qué gana? ¿Quién más carga o quién mejor lo carga?
Cada caja tiene una puntuación, ¿vale? En secundaria hay varios colores, que es quizá lo difícil de la prueba. Uh-huh. Y entonces hay algunas piezas que valen más puntos y otras piezas que valen menos, simplemente porque unas se llevan a un camión y otras se llevan al margen del campo, y entonces en función de la complejidad pues valen más o menos puntos. Y bueno, el tema está que creo que calculábamos que la puntuación máxima son 120 puntos, pues a lo mejor los chavales están ahí calculando, pues mira, con este programa hago 100 puntos, hago 80,
estrategia también, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, también per escoltar a la regidora, ¿quin és el paper que ha jugat el consistori en aquest projecte, en Vilabot?
Bé, bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament el que volíem era d'alguna manera traslladar el que fa molt bé, a més d'altres coses, el centre de Fundació Flors, no? Uh-huh. Nosaltres vam veure que tenia un potencial molt important en el camp de la robòtica i que volíem d'alguna manera traslladar aquesta possibilitat, aquesta capacitat a la resta dels centres, especialment de Vila-real, no? Uh-huh. Vam estar parlant en ells i vam decidir això, que volíem ajudar, però d'alguna manera que no fora només donar diners i ja està. El que volíem era que tots els centres poguessin tindre la possibilitat de participar i presentar-se a aquest concurs, però en una formació i en una trajectòria, no? Que ha sigut quasi d'un any. Entonces vam començar parlant en tots els centres que oferís l'Ajuntament. Bé, el primer, el material, no? Tenim centres que la veritat que tenen una bona capacitat econòmica, però n'hi ha altres centres que no tant. Uh-huh. Exactament el mateix en les famílies. Hem de dir que les AMPES sí que s'havien avançat, sí que estan fent classes de robòtica, però el que és des dels centres no s'està fent. Què hem aportat l'Ajuntament? Bé, des del centre de Fundació Flors han preparat la formació per al professorat. Pensaven que era molt important que el que eren les classes vinguera directament des dels seus mestres, no vinguera un professor de fora a canviar l'organització, sinó directament des del centre, i que això, a més, pot servir per a que tinguin una continuïtat. Han fet una formació de 20 hores per al professorat, que s'han allargat, perquè me costa que estaven tan a gust en les sessions de 2 hores, que no n'hi havia manera de tirar a la, bueno, a la gent de
que
classe.
Que bé ho he explicat, perquè si fos en el meu cas, no seria per estar a gust, sinó per no entendre quasi... en el meu cas.
Exactament el que es passa segueix, no? que són reptes i, a més, capacitat de dependre i cada vegada més interès, pues exactament els ha passat als mestres, no? Són novetats. I això era el primer, no? Que els professors directament tingueren la formació. S'ha oferit aquesta formació, que l'ha impartit Toni també, la veritat que estem molt contents, perquè tots els professors els ha agradat molt. I després, per altra banda, el material, els robots, estos de Lego, pues, la veritat que no tenen un cost molt, molt econòmic, i la idea era que tot el món poguera participar. Entonces també s'han cedit estos robots als centres que han volgut participar, i ja teníem la formació i els robots per a poder treballar. I l'últim, els premis, no? Pues hem aprofitat, i ja que és el primer any també i volíem donar-li una espenta important, el que hem volgut és que ixe mateix robot fora el premi del concurs, per tal de que qui volguera treballar tinguera més possibilitats de dedicar-se a això.
Així que és important, i bé, Toni, la tasca que has dut també formant, però és que també al centre ja té un niu experiència en participar en concursos, així que sí, també ha sigut fer un propi.
Sí, llevamos varios años yendo a concursos, participando con alumnos de secundaria, y bueno, quizás la novedad para nosotros este año es participar con alumnos de primaria, porque hasta ahora no lo habíamos hecho, siempre estábamos con alumnos de tercero, cuarto de la ESO, e incluso cada vez fuimos bajando la edad, y hasta que, un poco por motivo de nuestro concurso, lo hemos pasado el robot de Lego, o sea, la robótica ya impartíamos, pero con otros materiales, y el robot de Lego lo hemos bajado a primaria, y así han podido participar en la categoría de primaria, y bueno, para todos también esto una novedad. Y bueno, pues concursos hemos estado yendo estos años a Desafío de Robot. Mañana, por ejemplo, mañana viernes vamos a un concurso que se celebra en un instituto de Manises, que también estamos yendo estos últimos años, que se llama Robotet, que también es un poco un concurso parecido al nuestro, así pues un concurso pues a nivel un poco de instituto. Y no, el Desafío de Robot es un concurso grande que participan pues 100 y pico equipos, y luego también hemos ido a la World Robot, que es una competición que es internacional, ¿vale? Que es que tú te presentas una fase local, luego pasas a, si te clasificas, pasas a una fase nacional y luego puedes ir incluso a una fase mundial, ¿vale? Y bueno, la gracia de ese concurso es que el reto es bastante complicado, pero tú puedes ver en el YouTube, por ejemplo, cómo lo han solucionado un alumno de China, un alumno de Taiwán, un alumno de tal, y te puedes comparar con ellos un poco qué nivel tienes con estos, con los otros, y bueno, es bastante complicado, pero da bastante faena, pero a mí me gustó personalmente bastante.
¿Vale? Bueno, benditos tutoriales también en YouTube, ¿eh? Benditos los tutoriales.
Sí.
¿Cómo se programa un robot? Porque a mí esto me lo dice si no tengo... Bueno, nada, si yo en el estudio del MS2 ya me costaba programar...
Tenías que haber hecho el curso, porque...
¿cómo lo resumes en un minuto?
Pues en un minuto, pues abres concretamente el de Lego, abres el software de Lego y básicamente haces que el robot se mueva unas distancias, ¿vale? Que normalmente lo calculamos por vueltas de rotación de las ruedas, ¿vale? O también por tiempo o por grados de rotación, y puedes hacer que si giran las dos ruedas vaya hacia adelante, si gira más una de la izquierda que la derecha, gira hacia la parte derecha, al revés, y bueno, luego al robot le puedes incorporar sensores de forma que interactúe con su entorno.
Y no se dé golpes.
Y entonces pueda esquivar obstáculos, pueda diferenciar colores de piezas, pueda calcular distancias, puede seguir una línea negra, entonces tú tienes un tablero con unos elementos y tú con los sensores pues lo programas para pues que coja la pieza, la lleve, tal, te basas en las líneas negras, aquí paras, aquí avanzas tanto, y todo eso pues lo vamos a ver. Es un poco, los chavales van trabajando por prueba y error, ¿vale? Hacen esto, ven que se queda corto, le ponen más, luego tal, luego, y entonces se engancha mucho porque, claro, no quieres parar porque quieres ver cómo lo hace. Espera, que ahora modifico esto y lo hace. Modifico esto y lo hace. Y se hace la hora y... Espera. Me puedo quedar en el patio y si eso a veces pasa. Y con los profesores que han hecho la formación también pasaba, que se hacía a las 7:30 y se acababa el curso.
Y los teníamos
que tirar, claro.
Bueno, ¿qué parte hacen? ¿Los alumnos lo hacen todo ellos? ¿Tú les haces parte para agilizar un poco el proceso?
Hombre, en principio lo tienen que programar todo ellos, pero claro, luego al final la realidad es que al final el profesor tiene que dirigir un poco, si no...
Como los trabajos que mandan para casa, que los padres acaban haciendo parte, pero bueno, es lo que tiene, que si no, no se lleva.
Bueno, al final tienes que decir, a ver, ¿qué tiene que hacer el robot? Pues nada, ¿y cómo lo haces eso? Y entonces te tienes que poner porque, bueno, sí que es verdad que los chavales de ahora, pues sí que es verdad que esto supone un esfuerzo importante y estar 3 horas seguidas programando para un concurso a ellos no disponen de ese tiempo y les cuesta. Y entonces al final el profesor tiene que hacer un poco de centrar su atención y vamos a ponernos a trabajar.
Que no se dispersen, ¿no?
Exacto, si no se dispersan mucho.
Retidora.
Sí, bé, jo volia dir un poquet només de lo que ha dit, no? Que un dels avants ha sigut que s'incorporen els equips de primària, no? N'hi ha 11 equips de primària, que me pareix algo molt, molt important. I era una de les coses que també volíem, no? Des del centre de fundació Flors, els que no mos van dir, era que n'hi havia una necessitat de fer un concurs així a la província de Castelló, no?
Sí, sí.
És el primer concurs d'ací de la província de Castelló que es fa de robòtica i la veritat que és molt còmode, no? Perquè introduir els xiquets de primària que comencen a viatjar, si tenen interès, anar-se'n fora, la veritat que suposava un esforç, no? Entonces, el fer-lo així a Vila-real, el primer de la província de Castelló, hem aconseguit que centres de tota la província puguen vindre així per començar, per tastar el tema, no? I que veren realment que els agradava. Per altra part, també m'agradaria dir, no? Que se va fer el concurs del logotip, no? Que el logotip no ve dels professors, dels directius, sinó que se va fer un concurs que van eixir 2 finalistes, no? I que un dels alumnes ha sigut el dissenyador del logotip del robot, no? Que també està xulo que sigui una participació de tot el centre, no? Només dels que fan robòtica.
I participació de la província, crec que comentaves, Toni, que algú de fora, no? Inclús de València.
Bueno, los que al final vienen son todos de Vila-real, que si queréis los decimos, que son el Francesc Tàrrega, el Bisbe Pont, el Carles Artou, Santa Maria, el Pío XII, i nosotros, Fundación Flors, somos 6 equipos, sois 6 colegios de aquí de Vila-real, y luego vienen de Massamagrell y de Bétera. Viene un colegio, el Mas Camarena de Bétera también viene, y viene un colegio público, un instituto público, el IES Massamagrell, que como he dicho antes, pues lo solemos ver en todos los concursos de robótica que vamos, es un clásico de...
Se mueven molt, la veritat és que són també 2 centres que ens van demanar ja vindre a Fira Destaca. Recorde que ens vam sorprendre de que no és que haverem llançat nosaltres una invitació, sinó que ells se van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir, ens agradaria visitar-ho, ens encarreguem nosaltres de llogar un bus i si mos doneu l'espai, vos visitem. I la veritat és que són centres que...
Sí, sí. Hay muchos profes haciendo cosas muy chulas por ahí y la verdad es que se merecen un monumento porque, claro, es ya no solo la actividad, sino que recoge el dinero para el autobús, se organiza esto, organiza lo otro y la verdad es que para que los chavales estén aquí el miércoles, a lo mejor el profesor este pues ha tenido que
hacer
bastantes
extras,
gestiones.
¿No? Sí. Bueno, y també, Toni, ¿per què és important la robòtica en el món educatiu? I què pot aportar, no? Perquè al final els pares diuen, bueno, si li dedica 3 hores a això, no li ho dedica a estudiar anglès o...
Nosotros en nuestro centro pensamos que vivimos en un mundo muy tecnológico y estamos rodeados de móviles, tablets, de robots que nos limpian la casa y pensamos que es buena idea de que los chavales se acostumbren a programar desde pequeños. ¿Vale? La robótica para nosotros también representa un poco lo desconocido. ¿Vale? Es plantear un problema que es una solución desconocida para ti, utilizando unas herramientas que son desconocidas, y es como enfrentarse un poco a las profesiones que en el futuro habrá y que no sabemos cuáles van a ser, pues ahora un poco entrenamos a los alumnos a que se enfrenten a esos problemas utilizando herramientas que son desconocidas, que van aprendiendo poco a poco y que lo intenten resolver. Luego también nos hemos encontrado pues que la robótica es divertida, que es motivadora, que es una clase de secundaria, que todos sabemos los adolescentes pues como son, casi el 100% de los alumnos están implicados en las tareas que requiere la clase y eso ya es un logro, ¿vale? El reclamar su atención, el conseguir que se esfuercen en conseguir en solucionar ese reto, aunque les cueste varias horas, también es una cosa que valoramos como positivo. Te permite trabajar en equipo, te permite ser creativo porque no todas las soluciones son iguales y te permite crear la tuya. Y bueno, todas estas capacidades que nosotros encontramos en la robótica y nos parecen importantes y pues la trabajamos con ella y por eso le damos el valor que le damos.
Que sea
y también, como decía antes el compañero que está en el
Iván.
Iván, una cosa importante también es que despertamos, necesitamos despertar vocaciones científicas y tecnológicas, porque lo reclama la sociedad, ¿no? La sociedad requiere de un perfil técnico en los futuros profesionales, y estoy de acuerdo con él que cada vez se está viendo que van más alumnos a la parte lingüística, y pues desde la parte científica necesitamos hacerles ver que es necesaria esa vocación, ¿no? Y entonces la robótica nos ayuda bastante, ¿vale? Aparte de programar robots, programar videojuegos, programar realidad virtual, impresora 3D, diseñar sus propias piezas, todo eso nos ayuda a despertar esas vocaciones, y que un alumno cuando llegue a cuarto de la ESO diga, voy a hacer el bachiller científico.
Científico técnico. Que jo vaig fer científic tècnic i mira, si estic. O sea, que no me va a poder, vamos. Igual si m'haguereu fet d'un, bueno, m'haguerem fet d'un robot en comptes d'una grua, per aguantar pes, pues igual haguera estat regidora. Crec que també volia fer
tirar. Sí, simplement això, no? Que d'alguna manera el llenguatge computacional el que mos fa també és estructurar la ment, no? Ja portem molts anys en el que és la evolució de l'educació, mal que bé, no? Que se van introduir els idiomes, no? Nosaltres ja vam començar a estudiar valencià en 5è o en 6è. Ara els xiquets des del primer dia comencen en idiomes, en anglès, francès, valencià, castellà, i pensem que el llenguatge computacional és una manera molt important d'estructurar la ment, no? Exactament igual que la música, no? Fa anys a ningú se li ocorria que dins de classe poguérem tindre llenguatge musical, i ara des del principi estan estudiant música. És una altra manera d'estructurar la ment, d'organitzar-se i de tindre una estructura mental diferent, no? Que els idiomes ja no només són els idiomes clàssics, no? De castellà, valencià, anglès, francès, sinó que tenim també altres llenguatges que ens fan obrir la ment i tindre una visió diferent, no? Igual que està el llenguatge musical, el llenguatge computacional pensem que és molt, molt important per a tindre una observació genèrica, una planificació, una estructura i una manera molt important d'organitzar-se, que estem veient que avui en dia als estudiants es fa molta falta, no? Un dels problemes més greus que tenen és el d'organització, i aquest llenguatge ajuda molt a tindre una visió general i després anar simplificant fins a tindre una organització molt metòdica.
I sí que és important, perquè moltes vegades dius així, això a mi per què m'aprofita si de major no vull, no? Doncs té practicitat real.
Hombre, sí que es verdad que a veces en clase te encuentras con gente que pues esto pues se lo encuentra difícil, y sobre todo pues alguna, me estoy acordando de alguna chica que dice, ¿y esto a mí para qué me sirve? Y bueno, pues nada, te estás preparando para profesiones del futuro, que luego quieres estudiar otra cosa, pues lo estudias, pero bueno, es divertido, ¿no? Lo hemos pasado bien y ya está.
Doncs és important. Amb aquesta xifra de participants, l'any que ve tornarà a haver, ho fareu cada dos anys pel volum de treball que suposa?
Hombre, por mi parte sí, claro. Si en mi col·legio quieren repetir experiencia, por mi parte sí, claro.
I per part de l'Ajuntament, òbviament sí, nosaltres estem encantats. La veritat que, a més, té l'avantatge de que és molt diversificat, no? Que el que s'ha fet és tractar totes les categories, no? Tant de disseny com d'estructura, com de programació, o sigui que pensem que és un projecte molt interessant i se repetirà, per supost.
I Toni, que falta que el tercer repte és el de les taronges, el del futbol, la ceràmica, no? Que comentava també la regidora.
Sí, a mi m'agradaria ara fer-los una pregunta un poc capciosa, perquè és si pensen que encara cabria un altre concurs sobre una altra cosa. Entrem en un debat quasi que ens portaria a un altre programa, que és si estan un poc sobresaturats els alumnes, els estudiants d'activitats extraescolars i d'activitats que en quasi tots els casos van molt dirigides als estudiants, més bons estudiants, no? I que a ells se'ls satura un poc.
A veces cuando tú buscas alumnos para preparar un concurso de robótica, también tenemos concursos de oratoria, tenemos un coro. A veces hay un grupo de alumnos que son los que se apuntan a todo. Entonces, esos alumnos están sobresaturados, tienen muchas actividades extraescolares, las tienen porque quieren, porque les apetece. Y luego tenemos otros alumnos que no se apuntan a nada. Entonces, bueno, tenemos de todo. El que se quiere buscar trabajo extra porque piensa que es importante para su formación, porque le gusta, porque lo disfruta, pues se apunta y sí, no para. Y yo, por ejemplo, los de robótica los tengo que compartir con los del debate. Esta tarde se van a hacer un debate a Bechí, yo me llevo otros al programa de radio y nos tenemos que repartir un poco.
Sí, però per altra banda també jo penso que és molt interessant que n'hi hagués reptes nous i coses noves, perquè n'hi ha gent que realment no s'apunta apuntar res perquè no li agrada res de lo que estan fent. Uh-huh. No? Tu ho has dit, Sheila, no? Lo de les grues. Uh-huh. Jo veig xiquets que només es veus un robotet o una maquineta on d'això, realment tot l'interès és cap ahí, no? D'alguna manera lo que traten de fer és que el que és la tecnologia no siga jugar a la maquineta, com estem dient sempre, o a l'ordenador, no, sinó que se busquen reptes. Si un xiquet potser no té interès en certes ciències que li oferís el sistema educatiu, doncs potser, si tu li obris un aspecte que potser, com pot ser la robòtica, potser només tindre aquest repte, aquestes classes i aquesta formació li fan que tinga un atractiu i que tinga una necessitat.
Ampliar l'oferta, no?
Uh-huh. I després, doncs, si els agrada que destrossen en casa i monten, no?, que al final al final és això, que agafen la rumba o la conga o tot el nom aquest de baix que n'hi ha ara que netegen casa i la desfan i la munten i ja està.
Sí, pues en este sentit jo ho comentava perquè sí que tenim des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, ho hem comentat ja en alguna altra ocasió aquí en el programa, que tenim intenció de crear com una nova proposta, un nou, tal volta en format de concurs, sobre Big Data, sobre anàlisi de dades. Volem fer això des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica perquè resulta que també és un tema molt important per a la indústria ceràmica ara, que va convertir-se en indústria 4.0, que va ser molt important l'anàlisi de dades no només en aquest sector, sinó en tots els sectors. Se desconeix completament i creiem que és una oportunitat bona per a que els alumnes sí que coincidís completament en alguna cosa que estàveu dient, que era aquesta metodologia.